Parlem de salut.
I avui obrim una nova plana del Parlem de salut i ho fem amb la Clara Caballero, infermera, i la Cristina Aguilera, dietista i nutricionista, les dues de l'ABS de l'Escala. Bon dia, noies.
Bon dia.
Bon dia.
Avui volem parlar d'obesitat i ho fem amb elles perquè, juntament amb la metgessa Laura Vega, són les tres referents d'obesitat de l'ABS de l'Escala. Comencem una mica pel principi, no? Què vol dir això de ser referent d'obesitat? Quina és la vostra feina?
Bé, des de la Regió Sanitària de Girona s'ha apostat, no?, perquè hi hagin referents d'obesitat a tots els proveïdors, diguéssim, que tractem la salut. I la idea és fer un abordatge igual a tot Girona. Llavors es tractarà de la mateixa manera l'obesitat a totes les ABS de tota l'àrea de Girona.
Uh-huh. I com treballeu, com us coordineu amb totes aquestes ABS?
De moment anem fent reunions internes, tots els referents dels diferents CAPs i dels diferents proveïdors, perquè, per exemple, un proveïdor és Salut Empordà, l'altre és el CIBE del Baix Empordà i l'altre és l'ICS. I tots funcionem diferents i per aconseguir una coordinació tots junts, doncs de moment ens anàvem reunint cada mes o cada dos mesos i unificar criteris.
Uh-huh. I a qui us adreceu com a referents?
Nosaltres de moment agafem les idees de la Regió Sanitària i quan tinguem ben bé el perfil i un protocol per tractar l'obesitat, després nosaltres l'haurem d'explicar, que ja anem fent petits tastets a dintre l'àrea bàsica de com ho podríem fer, perquè tots els de l'àrea bàsica de l'Escala tractem igual l'obesitat.
Uh-huh. I com va néixer aquesta iniciativa de tenir un protocol unitari per tractar l'obesitat?
Tot ha sigut arrel d'una guia que es va treure des de la Canfic, i aquesta guia, bueno, ha obert com molt els ulls, no?, d'aquest nou abordatge de l'obesitat. El que passa és que aquesta guia, bueno, potser és molt ambiciosa. Uh-huh. I llavors, més que res, estem treballant sobre aquesta guia de com poder-la implementar, de que sigui, bueno, de que sigui útil i fàcil de treballar a tota la regió de Girona.
Uh-huh. I concretem una mica, com abordeu aquesta obesitat? Què marca aquesta guia?
Marca moltes coses. Primer de tot, ens explica què hem d'entendre per obesitat. Després, com l'hem d'abordar com a professionals sanitaris, ja siguem metges, infermeres, nutricionistes o personal del REBEC o qualsevol personal de l'àrea bàsica. I després, objectius a aconseguir i ho embarca una mica tot.
Uh-huh. Perquè quin és aquest objectiu a aconseguir?
Bueno, que l'obesitat no sigui un problema de salut pública. Que actualment hi ha una gran població, un tant per cent molt alt de la població, cada cop més alt es veu des de que va creixent, que és un problema de salut important.
Uh-huh. Parlem d'això, no? De què és l'obesitat, aquest problema de salut?
Mira, jo us la llegiré la descripció perquè és molt interessant i us la llegeixo que la tinc escrita aquí, i ens explica. L'obesitat és una malaltia crònica basada en l'excés d'adipositat i les seves conseqüències metabòliques, mecàniques, psicològiques i socials. Avui en dia la OMS i les societats científiques defineixen obesitat com ABCD, Adiposity Based Chronic Disease, que significa acumulació de teixit adipós per sobre l'esperat en diferents teixits, ja sigui subcutani o, que ens importa més, entre les vísceres perquè produeix malalties, no? I alguns símptomes més característiques són l'increment de la gana o dificultat per notar la satietat. És una malaltia neuroendocrina, complexa i multifactorial. A diferència d'altres malalties, l'obesitat té molta visibilitat i repercussió social, laboral, i es relaciona amb alta prevalència junt amb la depressió. És la primera causa de bullying en els infants i de discriminació social derivada d'un factor determinant de salut. I aquí, més o menys, si s'ha entès, doncs és això l'obesitat. Un acúmul de greix en el teixit subcutani i visceral i que repercuteix no tan sols en l'estat de salut, perquè pot provocar diabetis, malalties cardiovasculars, moltes malalties metabòliques, sinó que socialment també té una repercussió d'aquestes persones.
Uh-huh. Parlem d'aquestes conseqüències, no? Que deies, té conseqüències a nivell físic, però també a nivell social.
Exacte. Doncs, per desgràcia, normalment quan veus una persona obesa, doncs, o molt prima, o la societat ens mira pels ulls i pensa en els ulls i no pensa en el que hi ha darrere de la persona, no? Dintre la persona, que és el que hauríem de veure. Ja és una cosa més psicològica i que no te sabria explicar.
I què la pot provocar? Quines són les causes que poden provocar l'obesitat?
Vale, en principi, com diu l'OMS, és un acúmul de greix, vale? Què passa? Que en l'antiguitat no teníem súpers, no teníem un accés al menjar tan ràpid com avui en dia. De manera molt fàcil se'ns acumula aquesta energia que ingerim en el teixit adipós. Si aquest teixit adipós en un moment donat no es va buidant, o sigui, no passem períodes de gana com passàvem abans, aquest teixit adipós, els adipòsits, les cèl·lules que tenim al teixit adipós es va engrandint fins que arriba als seus topes. I aquest teixit emmalalteix de tal manera que a la resta del cos doncs, li produeix inflamació i trastorns metabòlics, com hem explicat abans.
Mm-hmm. Aleshores, podem ser persones obeses i estar sanes o l'obesitat sempre va lligada a malaltia?
A veure, tu pots ser una persona obesa i ser feliç, que està sa, també podríem dir què vol dir estar sa. Uh-huh. Però una persona obesa s'ha vist que té un 96% més de possibilitats de tenir malalties cardiovasculars, de malalties renals, de malalties psicològiques. Té un tant per cent de malaltia més important que la resta de població.
Uh-huh. Que jo aquí afegiria, no?, que en un inici, no?, aquest acúmul de greix, si encara no està, no?, que hem dit que aquest teixit en malaltia, si encara no està malalt, com si diguéssim, i aquesta persona té bons hàbits, pot ser que no acabi, no?, que sigui com aquest percentatge de que no acabi tinguent repercussions sobre el seu cos. Però això és important, el poder-ho detectar aviat, abans que emmalalteixi, no?, per poder fer aquesta prevenció, no?, de que millorant els hàbits, i sí que és veritat que, bueno, si l'enfoc no es fa directament amb el pes, no?, i es fa amb la salut en global, doncs el tractament és com molt més fàcil i més eficaç.
Uh-huh. Parlem d'aquests hàbits. Què podem fer per prevenir aquesta obesitat?
Bàsicament, bons hàbits alimentaris, vale? Tenir una dieta saludable i activitat física i el benestar emocional, no?, que també és important. Llavors, amb el tema d'hàbits alimentaris, que seria el que em tocaria a mi, és fer una dieta saludable, el que hauria de fer tothom. És a dir, a vegades tenim molt la idea de que no, quan jo em vull aprimar o quan jo vull estar saludable, fer una dieta molt restrictiva per poder perdre, no, aquest pes ràpidament, i això al final és una idea errònia, perquè si jo vull que això sigui eficaç, aquest canvi ha de ser per sempre, que és el que és un canvi d'hàbits i es distingeix, no, del que és una dieta. Llavors, aquest canvi d'hàbits ha de ser un canvi en què la persona s'hi senti còmoda. I a vegades no cal arribar a tenir una dieta 100% saludable, una alimentació 100% saludable, perquè com està muntada la societat avui és molt difícil i fins i tot seria patològic, no?, si ho volguéssim fer 100% bé. Llavors és anar fent petits canvis per anar millorant, i aquests petits canvis doncs ja són eficaços. Què passa? Que si jo vull anar ràpid, no?, perquè al final quan et diuen hem de fer un canvi, el volem fer ràpid i tenim el camp, no?, totes aquestes dietes miraculoses en les que perdem el pes molt i molt ràpid, què passa? Que jo aquest pes que perdo, quan el perdo tan ràpid, no sol ser el greix, que és el que m'està provocant, no?, o que em provocarà la malaltia. El que perdo és líquid i múscul, i això va per contra, perquè jo el que necessito és al revés, disminuir greix i augmentar múscul. I això només es fa amb una dieta saludable i activitat física. El que passa que el resultat és molt més lent, però més eficaç a la llarga.
Per tant, són contraproduents, no?, aquestes dietes que ens diuen traiem la pasta o traiem no sopis, només dina fort i ja està. Això no s'ha de fer, no?
Exacte. Això és el que hauríem d'intentar evitar, per això que estàvem explicant.
Mm-hmm. Llavors, parlem una mica d'aquests mites, no?, que ja ara dèiem això d'aquestes dietes restrictives, però també hem sentit a parlar de força de voluntat, no?, de coses prohibides, de recompenses. Què en penseu de tot això?
Que aquesta seria com la idea, no?, de que ens han, d'aquests mites que ens han creat, no?, de que ha de ser un esforç molt gran i que hi ha de tenir molta força de voluntat. Evidentment, hi ha de, més que força de voluntat, jo diria que hi ha d'haver-hi una motivació per poder fer aquest canvi, perquè si no hi ha motivació no farem un canvi. Però força de voluntat, bueno, depèn de com ens ho mirem, no? Perquè si aquesta força de voluntat vol dir que jo he de fer molt d'esforç o que, no?, que ha de ser com una cosa molt rígida, que ho he de passar malament, clar, llavors això no seria. Seria una cosa, el que hem dit abans, fàcil, progressiva, poc a poc, vale? I sobretot no jutjar aquesta gent, perquè a vegades aquesta gent el que passa, bueno, hi ha aquest estigma de l'obesitat i se senten, bueno, molt jutjades, perquè, bueno, potser tenen, no tenen per què tenir molts mals hàbits alimentaris, però simplement és això, que tenen més, pel metabolisme hi ha més tendència a acumular aquest greix, i potser hi ha altra gent que no té una obesitat i que s'està alimentant més malament. Però, no?, quan veiem una persona obesa, la tendència és ja pensar que té mals hàbits, no? O, ui, segur que menja moltes porqueries, i no sempre és així, i la gent se sent molt jutjada amb això. Llavors, és facilitar una mica, no?, i promocionar aquesta alimentació saludable que tots podem millorar, eh? No vol dir que hi ha gent que ho faci bé i malament. Tots podem millorar perquè, bueno, la societat també, la tendència és d'anar amb el menjar ràpid, no?, de no tenir temps de cuinar, i això és el que ens està provocant, doncs, aquest canvi.
Clar, això que comentaves és interessant, no? És important tenir clar que hi ha persones que tenen més predisposició, no?, a l'obesitat per aquest metabolisme que deies.
Exacte, pel metabolisme, per la genètica, pels hàbits, no?, que, bueno, que hem anat adquirint, no?, de la família, i també de la microbiota intestinal, que ara s'està veient que també aquí també influeix en aquest sentit, no? I la microbiota també l'heredem, doncs, dels nostres pares, que també, no?, quan hi ha famílies, no?, que tothom té com una obesitat, i fins ara s'havia dit que era genètic, sí que hi ha aquesta part genètica, també hi ha la part d'hàbits i també hi ha la part de microbiota intestinal, que també influeix, no?, que l'anem heredant, no?, de pares a fills, i això també influeix en el fet de que puguem arribar a tenir una obesitat. Vull dir que és molt, hi ha molts de factors, no?, que poden arribar a desencadenar una obesitat.
En aquest sentit, suposo que és superimportant que en el moment en què detectem que podem tenir obesitat o així, que ens posem en mans d'un professional, no?, perquè ens pugui assessorar i saber què hem de fer.
Exacte. És això, des d'aquí l'ABS el que s'està intentant és això, no? El primer seria poder anar a infermeria, no?, com ara amb la Clara, poder fer un bon diagnòstic, passar per infermeria, passar per medicina, i per veure si, bueno, hi ha alguna medicació, no?, que ens pugui ajudar o no. I després també la idea dels hàbits és que després també fem grupals en l'ABS, que aquestes grupals és una mica per, bueno, per ensenyar o acompanyar en aquest canvi.
Suposo que la importància del grup també és important, no?, sentir-se acompanyat i que no estàs sol en aquest procés.
Exacte, el grup el que vol és això, no?, també, a part de fer aquest acompanyament, no?, per part dels professionals que hi participem, que entre les persones també es poden ajudar, és això, no se senten soles i també s'ajuden ells mútuament, no?, perquè al final el que em va bé a mi et pot anar bé o no, però, bueno, això també sempre ho diem al principi, no?, de que, bueno, que entre ells també es poden ajudar molt. Hi ha grups que es donen receptes, no?, i també, bueno, fan que també, no?, tinguin més motivació, no?, de dir provo't això, provo l'altre, o una cosa que li va ben bona a l'altre no, o poder sí, i entre ells s'ajuden molt, perquè al final, bueno, com a professional sí que podem aconsellar, però al final entre ells s'ajuden molt més que el que puguem fer nosaltres.
I si algú ens està escoltant i voldria parlar amb vosaltres, voldria participar d'aquests grups, com ho ha de fer?
Això, demanar hora amb l'infermera i que li faci una bona valoració. Després es deriva en els grups que van per... Quantes setmanes són, Cristina?
Són 10. 10 setmanes.
Són 10 setmanes. Va, doncs és això. Fer un bon diagnòstic i sobretot que la persona estigui, bueno, tingui ganes d'arreglar-ho, perquè és això, si nosaltres hi fem el diagnòstic però la persona no veu la necessitat de canviar-ho, Aquí no tenim encara, sí que hi ha fàrmacs que ajuden i tot, però no hi ha la vareta màgica per dir per què els podem fer canviar el canvi. O sigui, el principal de tot és motivar-los, que estiguin molt motivats i ganes de canviar i que quan vegin que encara a poc el seu cos vagi canviant, ja no parlem de pes, és que el pes ja no ens importa gaire. Que ells es trobin millor, doncs això ens facilitarà que s'adaptin millor al canvi d'hàbits i a la millor qualitat de vida, que en el fons és el que volem. Millor qualitat de vida i que no passin altres malalties, que es desenvolupin altres malalties a expenses de l'obesitat.
Mm-hmm. Per tant, generar consciència, no?, una mica?
Exacte. Bueno, sobretot que la persona en tingui ganes i es vulgui trobar millor. És el principal.
Doncs moltes gràcies, Clara. Moltes gràcies, Cristina, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar sobre l'obesitat.
Merci.
Moltes gràcies.